passat, a la secció Mirades per animar la fe i a la informació d'aquest programa, a Ràdio Estel. I atenció, tenim una novetat que ens podeu presentar breument.
Doncs sí, novetat, Anima Nova estrena a Twitter. Ens podeu acompanyar si entreu a la mateixa web d'animanova.cat i donar-li, fer-li clic a seguir-nos.
@grupanimanova, ben fàcil, @grupanimanova tot junt, allà
correcte.
Al Twitter us troben. Moltes gràcies.
Us esperem.
Héctor de Arriba i Sílvia Ruzo, us esperem d'aquí a dues setmanes perquè divendres vinent és Divendres Sant, fem programació especial, per tant, a carregar les piles i a començar bé la Pasqua.
I tant. Bona Setmana Santa.
Fins aquí les mirades per animar la fe d'avui divendres. Tornem d'aquí dues setmanes. Seguiu sintonitzats a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Ara mateix 4 minuts i seran 7:45 del vespre. Hem fet ara mateix el sorteig de la visita guiada a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, una visita guiada que sortegem cada dues setmanes. Entre tots els qui heu entrat a la web radioestel.cat i heu entrat en aquesta promoció. El guanyador, en aquest cas guanyadora, és Mercedes San Martín, de Barcelona. Moltes felicitats, Mercedes, per aquesta entrada. És una entrada individual, però la podeu utilitzar acompanyats o acompanyades d'altres persones. I, per tant, en un diumenge a la 1:00 PM, que ja us indicarem quin és, podrà participar aquesta guanyadora en la visita guiada a un santuari riquíssim arquitectònicament, artísticament i històricament, com també des del vessant espiritual, referència en la devoció a la patrona de Barcelona, la Mare de Déu de la Mercè. Doncs felicitats, Mercedes San Martín, que a més porta el nom de la Mare de Déu de la Mercè, per aquesta entrada. Ja ens posarem en contacte amb vostè. I ara 3 minuts i seran 7:45.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó, a la producció també, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. De quina manera la ment, el cor i els sentiments d'un ésser humà poden arribar a provocar l'estavellament d'un avió de forma deliberada? Això és el que ens preguntem tots avui mentre anem coneixent informacions sobre el copilot que, segons la Fiscalia de Marsella primer i la de Düsseldorf després, va cometre la massacre de matar 150 persones i de provocar el dolor a les seves famílies i a altres persones properes. Andreas Lubitz, segons hem sabut avui, estava de baixa mèdica i ho va amagar. Sembla que estava rebent algun tipus de tractament, tot i que encara no sabem de quina mena. En qualsevol cas, estem davant d'un exemple de perversió màxima, terrible, que ens ha de fer reflexionar, però que no ens ha de fer perdre de vista l'oportunitat que la mateixa tragèdia, encara que és molt dolorosa, ens dona, sobretot perquè entre tots posem els mitjans amb l'objectiu que no es torni a repetir, principalment que hi hagi instruments per frenar la possibilitat d'una conducta com la d'aquest noi copilot alemany. Avui recordem les famílies de les víctimes, especialment les catalanes, que han rebut a Castelldefels la visita aquest migdia del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, com també l'assistència i l'acompanyament espiritual en el dol d'un sacerdot d'aquesta diòcesi. El consol cristià i la resposta de la fe no és altra que la creu de Crist que es fa vida, tristament, però obrint llums a l'esperança en aquestes persones destrossades que ploren la pèrdua dels seus éssers més estimats. Un drama que ens obre interrogants sobre la mateixa humanitat. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, ha visitat aquest migdia els familiars de les víctimes de nacionalitat espanyola de l'accident aeri que va patir l'Airbus A320 de la companyia Germanwings als Alps francesos. Ha estat a l'hotel Rei Don Jaime de Castelldefels, on s'han allotjat els darrers dies. És un dels gestos d'acompanyament espiritual que des del bisbat de Sant Feliu s'està intentant fer aquests dies en conèixer la dimensió de la tragèdia de dimarts. Dins aquest acompanyament i a petició de la companyia aèria Lufthansa, el rector de la parròquia de Santa Maria de Castelldefels, Xavier Sobrevia, també delegat de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, va viatjar als Alps francesos ahir mateix amb els familiars de les víctimes que van visitar el lloc de la tragèdia. També hi ha hagut avui una celebració de l'Eucaristia a primera hora de la tarda, presidida pel mateix mossèn Xavier Sobrevia. Ens acompanya uns minuts aquest vespre i li agraïm la seva atenció i la seva deferència al mateix bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Monsenyor Agustí Cortés, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quines sensacions ha tingut vostè en aquest acompanyament dins els moments difícils on la resposta humana és també molt complicada?
Sí, molt complicada. Resposta humana i l'oferiment de presència cristiana i d'acolliment cristià, lògicament. Però, per una banda, la constatació d'un dolor gairebé inexplicable i molt gran a les persones, però he trobat també en les persones serenor i una certa pau, potser perquè encara estan sota el xoc inicial i perquè tenen molta gent al voltant que els fa costat, però admirada, perquè fins i tot parlant comptaven els fets i, lògicament, més plorant també, però no he vist manifestacions d'extrem nerviosisme. També és cert que he parlat amb persones que sintonitzaven amb la fe i estaven obertes a una presència i una paraula evangèlica. Potser també perquè l'ambient afavoria els moments abans, immediatament, de celebrar l'Eucaristia, afavoria doncs, un diàleg més serè.
Eren moltes persones? Quantes, més o menys?
A veure, el grup tot sencer no he pogut veure'l, però he vist que anaven venint per celebrar l'Eucaristia una trentena de persones, possiblement després venien més, o no podria saber-ho perquè no he pogut acabar fins al final. No he pogut estar en la línia al començament de la celebració. Però entre gent que ja havia marxat, perquè un moment abans havien fet la roda de premsa i una informació i una conferència i algú ja havien aprofitat per tornar-se a casa, i altres que encara estaven a habitacions o estaven a altres dependències de l'hotel, però més o menys jo he calculat la gent que anava en grup cap al saló on se celebrava l'Eucaristia al voltant d'uns 30 persones. Després vindrien més, sí.
Ha notat vostè, monsenyor Agustí Cortés, que al llarg de la setmana, quan hi ha hagut noves informacions que apunten cap a un xoc provocat de l'avió, un impacte provocat pel copilot, ha notat que han canviat les sensacions de les persones dintre del dolor, que és molt gran sempre?
Sí. Elles mateixes m'han dit, clar, és que és una possible indignació afegida, perquè, bueno, fins i tot la mare d'un dels que havien faltat, i al costat d'una altra família que tenia, un cunyat també que havia faltat, doncs deien, clar, és que hem de saber que ha estat un acte deliberat o lliure, no sabem fins a quin punt, perquè si aquest home, estava condicionat per una malaltia psicològica, el marge de llibertat deu saber quin seria, però això per a elles ha estat més difícil de pair, més difícil d'integrar a la seva consciència. Ho han dit elles mateixes, no? És a dir, que és un grau una mica més elevat encara de la tragèdia.
Sens dubte que sí. I una última qüestió, senyor bisbe Agustí. Algunes paraules de les persones familiars, de les víctimes, l'han consolat també a vostè? Segur que algunes de les sensacions dins aquesta serenor que vostè comentava ens poden interpel·lar tots nosaltres, que si no ens ha passat mai una tragèdia així, potser podem arribar a pensar que no estem preparats per afrontar-la.
Sí, anem vivint i anem vivint despistats de la realitat. Una possible realitat com aquesta és que colpeja constantment el cor de cadascun i el sentit profund de l'existència. La veritat és que he parlat precisament amb una dona que havia perdut feia poc el seu marit, I ara aquesta tragèdia, a més aquesta família era de Lorca, havien patit el terratrèmol, i estaven refent-se perquè les coses materials, diguem-ne, estaven millor, i ella mateixa deia sí, però això hem pogut refer-nos, però el que no podem refer-nos és del buit que deixen el meu fill, el va deixar el meu marit, i... A veure, jo crec que són cops de realisme que de tant en tant es ve a sobre i hem de comptar amb ells. Són fets que hem de comptar amb ells per afrontar la vida. Jo crec que sempre, tots, quan constatem el mal, en tot sentit, en totes les seves vessants, doncs es plantegen grans preguntes. Jo, gràcies a Déu, he pogut constatar que aquesta serenor, concretament aquesta senyora amb la qual he estat parlant més estona, aquesta serenor és testimonial també. Ens afavoreix a tots.
Moltes gràcies, senyor bisbe Agustí Cortés de Sant Feliu de Llobregat, per haver-nos acompanyat. No podem confirmar, suposo, si hi haurà algun funeral diocesà a la catedral de Sant Feliu. És possible que sí?
Si hi hagués una mínima petició de fer-ho, si trobem nosaltres en famílies o persones conegudes o familiars algun interès d'aquest tipus, sí que el faríem.
Moltes gràcies novament, monsenyor Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Una abraçada i gràcies per aquest testimoni també d'acompanyament en el dol a les víctimes de la tragèdia aèria als Alps francesos. Adéu-siau.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, obrim la taula de comentari de l'actualitat. Tenim amb nosaltres en el mirador Salvador Aragonès, periodista i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Doctor Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres Teresa Carreras, periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Senyora Teresa Carreras, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sembla que ha vingut recentment d'un viatge a Amèrica, no?
Exacte, fa dos dies que estic aquí.
I com ha anat l'experiència?
Molt bé, molt bé. Molt bé. He estat a Nacions Unides i he vist una mica com es van creant aquests parcs temàtics. Ara en podríem dir de les institucions parcs temàtics. Ja ho aclariré.
La concepció americana de vegades és molt pràctica, a l'hora de posar en marxa el funcionament de les institucions i les associacions i les realitats socials i polítiques. Bé, senyors, hem de parlar un dia més. Aquesta setmana ho estem fent cada dia des de dimarts, de les conseqüències de la tragèdia aèria dimarts als Alps francesos. Es van coneixent dades. Potser podem parlar una miqueta d'ètica periodística, si volen, però abans comentin, si els sembla, què els hi diu el que estem sabent del copilot homicida d'Andreas Lubitz.
Jo primer de tot vull dir que hi havia 6 víctimes de Mataró, i jo sóc de Mataró,
sí.
En coneixia dues d'elles, i per tant, en fi, un record per ells, simplement, perquè realment és un tema que des que hi ha arribat em té paralitzada. És difícil d'entendre una cosa d'aquestes. Jo encara espero que les investigacions vagin més enllà per veure si es confirma que realment és un malalt mental i que tots els controls de les grans empreses, com en aquest cas Lufthansa, han fallat, o la seva filial, perquè és que això seria greu. Encara a hores d'ara l'empresa està dient que ella no ha rebut el comunicat de baixa... Per tant, tots sabem que en una empresa, en els departaments de recursos humans, sempre hi ha un contacte de metge a metge. I aleshores, si el metge d'aquest senyor no ha contactat amb el metge de Lufthansa o de Germanwings, penso que els hi fallen moltes coses en aquestes grans empreses. Uh-huh. Penso que els hi falten molt, els hi fallen moltes coses.
Sí, perquè l'últim que sabem és que Lufthansa no tenia constància, no sabia que...
Però si aquest senyor tenia un certificat mèdic per una cosa tan greu com sembla ser que és una malaltia mental, en aquest cas com s'especula, el metge estava obligat a parlar amb el metge de l'empresa, no amb l'empresa, amb el metge de l'empresa.
Senyor Aragonès.
Bé, aquestes són les últimes notícies. Jo crec que encara n'haurem de saber sí. una mica més, perquè tot això és una mica fosc, el que ha passat. És a dir, com Lufthansa se li ha escapat, diríem, un cas d'aquest tipus, perquè ells diuen que tenen la millor, per això és molt germànic, no? La millor, no, sí. Els millors anàlisis psicotècnics del món.
Bueno, sí.
Menys pavoneria i més... a veure, perquè aquí hem fallat totalment.
I sobretot exhibeixen la millor tecnologia, perquè no s'explicaven que pogués haver fallat l'avió, i efectivament sembla que no va fallar cap,
no,
cap
no
tema
va
mecànic.
No,
va fallar la persona.
I després, home, jo crec que s'ha de dir també que el fiscal francès de Marsella va donar una solució, una visió ràpida, que això també doncs, és de creir. No sé si un fiscal espanyol hauria tardat menys, no? Però no crec. Aquí es pensen més les coses, potser. Va ser una decisió ràpida i va donar doncs, un cop d'efecte a tot el que és la investigació del cas. No? Jo diria que, per lo tant, aquí es tracta d'un... per lo que sabem, d'un sí, malalt sí. mental, del que sabem molt poques coses. Sabem que vivia sol. Algunes vegades, el fill de setmana, no, potser els veuen els seus pares, fills de setmana, alguns, perquè els que volen realment no tenen masses fills de setmana, ni tenen uns horaris molt estranys, no?
Sí.
I que vivia sol, i que, doncs, una persona que viu sola i després no se'l coneix cap... cap situació de la seva intimitat, és a dir, si aquest senyor doncs, tenia doncs, una parella o tenia una situació sentimental determinada, doncs això fa que, evidentment, tot això redundeja en el sentit de que aquest personatge estava molt poc controlat per la companyia, no? Del que portava, no oblidem, tres anys, treballant en aquesta companyia. Uh-huh. I que jo crec que tot això queda encara en l'aire, ne seguirem parlant. Avui l'hospital en el que va ser tractat, o esteu tractat aquest noi, doncs no ha volgut donar més informació, perquè doncs, la informació sobre els malalts és confidencial i no es pot fer pública, però que evidentment tothom diu, i que les coincidències són... que ell estava malalt, no? Se'n va donar compte el pilot que estava al costat, el comandant de l'avió? Doncs jo crec que no, perquè si s'hagués donat compte de que en aquells moments doncs, ell estava en una crisi nerviosa, doncs jo crec que ell no hauria sortit, o no ho sé. No sabem aquí el que va passar, perquè això no ho sabrem mai. Mm. Però, bueno, en tot cas, diríem, crec que és un tema molt dolorós. Jo crec que cobert de dol a tota Europa i amb moltes consciències i una de les coses que puc dir avui estava sentia les declaracions de la gent que anava als avions i tal, que avui quan la gent anava a l'avió se sentava a dalt i se feia el senyal de la creu, saps? Això que quasi s'havia perdut. Però ara, en aquests moments, la gent diu, escolta, per si tal cas, aquí el problema és que no estem segurs ni a l'aviació, per molt, diríem, correcta i per molt avançada que estigui, doncs tampoc l'aviació. Sempre hi ha un element que fa... que és impossible.
Que descontrola.
Que descontrola.
Jo precisament tornava el dilluns d'Estats Units, com has dit molt bé, Ignasi, i em sentia segura, em sentia bé. Anava amb American Airlines, però també haguéssim pogut trobar un eixalabrat que li hagués passat alguna cosa d'aquestes. Jo em sentia bé. I pensar que una persona, suposadament amb una malaltia mental... va decidir estampar un avió contra una muntanya, doncs em sembla molt malament. Jo, en relació al que deies tu, Salvador...
Home, em sembla molt
malament. Sí, sí, sí,
certament. Jo... Està fora de qualsevol dubte que sembla malament, però és que més enllà d'això és terrible.
Salvador, penso que a mi la vida privada de les persones no m'és absolutament igual, però sí que penso...
A mi també, eh?
Sí, ho entenc perfectament.
Pot haver-hi una relació de causa
efecte. Sí, ho he entès perfectament, eh? Però vull dir que el que és per mi difícil d'entendre és com amb una companyia que té un pilot és una cosa fonamental, que, segons diuen, tu l'has descrit perfectament, una persona solitària, no sé què, que no posin l'ull sobre aquesta persona. Per tant, que a mi em sembla que Lufthansa tinc ganes d'escoltar el primer mea culpa de l'empresa, que encara no l'han fet. Encara només estan dient que ells no havien rebut la baixa del senyor. Mm-hmm. Però i els metges per què serveixen?
I que tenia totes les condicions,
sí,
perquè era el 100%. Els anàlisis psicotècnics, els millors del món.
Això parla amb els familiars de les víctimes, que sí. Estan tots molt malament. Però jo encara voldria dir una altra cosa, que s'ha parlat de suïcidi. Quan una persona se suïcida, normalment ho fa sol. Jo més aviat parlaria d'immolació. I vull esperar... Jo no tinc cap prova, per tant, això és el que et permeten uns micròfons una mica poder dir el que tu penses. A veure si realment això no ha estat una immolació i una cosa que tingui algunes conseqüències més aviat polítiques. Jo no ho excloc per ara. Diuen que a casa seva no hi han trobat cap d'això, però ja ho veurem, estan buscant.
Encara existeix una mínima possibilitat per pensar que hauria pogut ser captat per alguna organització terrorista?
Clar.
Tenint en compte el que està passant últimament.
Clar, també. Jo no ho descartaria.
Vostè per exemple, no ho descartaria.
No, com per exemple, tu veus en un autobús que va un palestí, un jueu, etcètera, ple, que s'immolen allà al mig i que es bomba tot l'autobús. Això per què? 149 persones ha de matar aquest senyor.
Uh-huh. Salvador Aragonès, sí. Algun comentari per tancar el tema de l'accident?
Sí.
De l'accident o tragèdia, millor dit.
Jo crec que hem d'esperar notícies, no? I que,
sí.
Que jo crec que en aquests moments hem d'acompanyar tots com podem a les famílies que són les que verdaderament pateixen aquesta tragèdia, no?
Jo amb això també estic d'acord amb en Salvador, i el que faria seria una crítica, ja per acabar molt breu, molt ràpidament, a la professió. Tres dies parlant tot el dia de coses, tertulians per tot arreu, que no en tenim, ja dic jo, ni idea, fa vergonya, la veritat. La professió queda molt malament.
Bé, senyors, parlarem ara d'algun altre tema de l'actualitat, però abans, fent un petit incís, m'agradaria tractar amb una persona implicada en aquesta qüestió una notícia política i religiosa que hem conegut aquesta setmana, i és que el Congrés dels Diputats aprovava concretament dimecres, una proposició no de llei per instar el govern a denunciar a nivell internacional la persecució dels cristians. Tot seguit parlem uns minuts, connectem amb Montse Surroca, que és la diputada de Convergència i Unió, que va defensar aquesta proposició aprovada finalment per unanimitat. El Congrés dels Diputats aprovava aquesta setmana per unanimitat una proposició no de llei sobre la persecució dels cristians al món, sobretot a l'Iraq i a Síria, amb l'objectiu de garantir la llibertat religiosa. Va defensar la iniciativa la portaveu d'Unió i diputada de Convergència i Unió a la Cambra Baixa, Montse Surroca, que va començar amb la lectura de l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que afirma que tothom té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, i que, per tant, té dret a manifestar-ho públicament i de manera privada. També va oferir dades d'ajuda a l'Església necessitada, segons les quals, per exemple, un 54% dels països del món vulneren la llibertat de religió, i en 3 de cada 10 aquesta llibertat en l'apartat del culte està amenaçada, per exemple, a Síria i a l'Iraq, com també a Egipte, al Sudan, a Líbia, a Nigèria o a Somàlia, entre altres països. Ens acompanya avui uns moments Montserrat Surroca. Montse Surroca, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, ens pot explicar una mica què comporta aquesta proposició no de llei? És a dir, és una resolució, és un document que el Congrés dels Diputats aprova i que insta el govern a fer alguna cosa, no?
Exactament. A veure, aquí, com molt bé heu dit, es va aprovar per unanimitat, cosa que nosaltres ho rebem amb molta satisfacció, no?, perquè demostra la sensibilitat de tots els grups parlamentaris, de, com bé sabeu, de moltes ideologies diferents i plantejaments diferents, diferents davant del fet religiós. Per tant, estem molt, molt satisfets de que tothom s'hagués afegit a aquesta iniciativa.
Uh-huh.
Què implica això? Implica que el govern de l'Estat hauria de portar a terme unes quantes accions. Bàsicament, el que nosaltres demanàvem i el que es va aprovar al Congrés era una implicació activa del govern a manifestar públicament el recolzament a iniciatives que es promoguin per part d'institucions internacionals per per anar i rebutjar aquests atacs que està rebent la comunitat cristiana i també altres minories religioses. També que es mostri davant de les institucions internacionals la denúncia, no? La denúncia i rebuig a aquestes persecucions i crims. Després també el que hauria de fer l'Estat espanyol és liderar al màxim accions doncs, que promoguin precisament la lluita contra aquests crims per anar contra qualsevol actuació doncs, que impliqui aquest atac a la llibertat religiosa i el dret a la vida. I també recolzar les entitats i organitzacions internacionals que porten a terme ajuda humanitària. És a dir, tot serien una bateria d'actuacions en les quals el govern de l'Estat activament s'hauria d'implicar.
Recordem que l'Estat Islàmic ha llançat diversos atacs, especialment contra la minoria cristiana a Síria, els ha estès a l'Iraq i ha generat una terrible estadística. 3 de cada 4 víctimes de persecució religiosa a aquests dos països, Síria i l'Iraq, són cristians. També hem pogut veure tràgicament i de manera terrible les imatges de 21 coptes executats.
Tot és que, per desgràcia, el degoteig és constant, no?, de notícies d'aquest tipus. I nosaltres el que volíem ressaltar també és que no estàvem davant d'una lluita o un atac entre religions, sinó que aquí era el terrorisme perseguia la llibertat religiosa, precisament, no? I a vegades no en som plenament conscients d'aquesta trista i dramàtica realitat que les comunitats cristianes, en aquest cas, hi ha gent que ha de marxar del seu país perquè està perseguit pels terroristes per la qüestió religiosa. Llavors, nosaltres el que volíem fer també amb aquesta iniciativa era denunciar aquestes situacions, que la societat en prengui consciència. Jo crec que el fet que s'hagi aprovat aquesta iniciativa també és positiu en aquest sentit, no? Perquè nosaltres és una manera de fer-ne difusió i que la societat sigui conscient de que hi ha aquest greu problema.
I esperem que es pugui aturar.
En determinats països, especialment a l'Orient Mitjà, però que és un problema generalitat extès en altres països del món.
Esperem que serveixi d'alguna cosa dintre de les dificultats, perquè, és clar, són grups organitzats, potents, amb una perversió màxima, pensar que poden disposar de la vida dels altres. Confiem que, malgrat que no es tracta d'una llei que ofereixi totes les garanties, sinó una proposició no de llei animant el govern a fer coses, doncs que serveixi d'alguna cosa, que sigui eficaç.
Sí, nosaltres ho vetllarem, això també, perquè ara que s'ha aprovat el govern doncs realment s'hi impliqui i esperem que així sigui.
Moltíssimes gràcies, Montse Surroca, portaveu d'Unió Democràtica i diputada de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, juntament amb altres parlamentaris, i entre ells Toni Picó, que col·labora també amb aquest programa, amb aquesta casa, amb Ràdio Estel, i ens havia avançat que es faria això, doncs, bona feina també en la vida política defensant aquestes minories cristianes. Una abraçada.
Sí, moltes gràcies a vosaltres, i efectivament el meu company Toni Picó era qui havia de defensar i el vaig substituir en ell. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Seguim des de l'estudi de Ràdio Estel amb el periodista Salvador Aragonès i amb la també periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras. Bé, aquesta qüestió de la persecució dels cristians que hagi estat motiu d'una aprovació unànime al Congrés dels Diputats, sembla que és positiu.
Sí, perquè hi ha molt tipus de forces polítiques que a vegades el tema de la llibertat religiosa els hi fa una mica d'escarafalls i penso que està bé. Jo personalment estic per la llibertat d'expressió i, per tant, penso que la llibertat religiosa és una llibertat més de les moltes que se'n deriven, m'entens?
Però fonamental, segons la Declaració dels Drets Humans. Entre les fonamentals, no l'única, però fonamental.
Sí. Però bueno, vaja, sí. No sabem mai quina és més fonamental que les altres, m'entens? Però per mi em sembla que és molt interessant que realment es reconegui. Vull dir, perquè realment hi ha tot el món àrab i tot el que ara és món àrab, moltes persones cristianes, per exemple, a Egipte, els coptes són una minoria, que han de ser, que eren majoria en un cert moment i que ara doncs, han de ser respectats com qualsevol persona.
És una minoria de 10 milions d'habitants.
Per, per això et dic que abans havien estat majoria.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
No, no, però jo crec que ja era hora que també aquest esdeveniment que està... o aquests esdeveniments que estan passant a l'Iraq i a Síria, al nord de Síria, doncs, evidentment, tenien que tenir una resposta i una acció també per part de la política, que això, doncs, bueno, que aquí doncs, passen aquestes coses i que es miri cap a un altre cantó, o que es busquin interessos econòmics, polítics, etc. Això no s'hi val, és a dir, que acaben... I, sobretot, jo dic, no solament fer alguna acció d'aquest tipus, sinó que el govern després té que mirar, o els governs haurien de mirar, els governs d'Europa especialment, haurien de mirar de dir, escolteu, tots aquests estats que ajuden l'estat islàmic d'una manera o d'una altra, és a dir, que encara que públicament diuen que no, però en realitat els hi donen els diners per sota banc, doncs, home, haurien de ser d'alguna manera castigats, no? Això, doncs, o d'alguna manera s'hauria de notar, com el cas de Rússia, per exemple, doncs que així és, no? Però, com que són productors de petroli, doncs, esclar, estan tots una mica esparverats de que no, els europeus, de que no els hi passi res, no?
Doncs bé, benvinguda a aquesta iniciativa que també hem comentat amb Montse Surroca, la diputada que ha defensat en nom del grup de Convergència i Unió la proposició no de llei, insistim, aprovada després per unanimitat per tots els grups del Congrés. Bé, hi ha una notícia econòmica que, encara que sigui en 4 minuts, podem comentar breument. Espanya tanca el 2014 amb un dèficit del 5,7%, una dècima per sota del límit imposat per Brussel·les. Per tant, podem dir que s'ha complert aquest marge de límit imposat per Brussel·les, s'ha reduït el dèficit en aquests últims anys. Notícia
dècima,
positiva, en què ho notarem, això?
No ho sé.
Home, notar-ho no, però sí que vull dir una cosa, que és que això doncs, també ha estat afavorit. O sigui, no és un problema, no és un tema d'Espanya, sinó que crec que en aquest sentit als altres països europeus els hi passa més o menys el mateix degut a dos factors fonamentals. No? Primer, la baixada del preu del petroli, que avui precisament ha tornat a baixar, i la sobrevaloració del dòlar. Bueno, sobrevaloració no. La valoració per del dòlar...
Està pràcticament com l'euro ara mateix.
No, no, està per sobre ja.
Per sobre una mica, sí.
O sigui que llavors doncs, això ha permès doncs, que tots aquests països exportessin més i generessin més, diríem, una economia que això es nota i agafes els índexs i és així, vull dir, no? Uh-huh. És a dir, tots els béns que s'importen, doncs, tots els béns que s'exporten, etc. I fas la balança de comercial i la balança de pagaments, doncs això se'n ressent d'una manera positiva.
Uh-huh. Que hi hagi menys dèficit, per lògica, encara que no sapiguem molt d'economia, la majoria dels ciutadans ha de ser beneficiós.
Ha de ser beneficiós.
És beneficiós, però el que hauríem d'arribar és que no hi hagués dèficit.
El que passa és que, per mi, Europa ha de trobar un nou camí econòmic, perquè amb aquesta una dècima per sota, l'economia europea continua estant força estancada. Encara que es va remuntant, i la gent que pateix, pateix cada dia. I, per tant, els analistes s'ho miren des del seu despatx, però el que no arriba a final de mes no hi arriba cada dia.
Sí, però jo crec que aquí hi ha hagut un factor també que s'hauria d'afegir a la situació de l'euro que s'ha rebaixat respecte al dòlar i a la situació del petroli, que s'ha baixat els preus, doncs també les mesures que ha pres el Banc Central Europeu de donar liquidesa a tots els bancs, això ha fet que l'euro baixés, a tots els bancs i tot el sistema financer en general europeu, menys a Grècia, perquè això no hi ha qui ho entengui, allò de Grècia.
Gràcies a part.
Un monogràfic, perquè és que això, vull dir, cada dia s'acompleixen menys les expectatives que Syriza donava als seus electors, no? Però, bueno, i això, doncs, també influeix d'una manera, diríem, decisiva, que, doncs, a nivell arriben més liquidesa als bancs i, per tant, a les empreses i, per tant, també als particulars. I això fa incrementar el consum. Tot això, l'economia, és un engranatge per l'economia, no?
És com un motor. També suposo que les conseqüències de les mesures d'austeritat afavoreixen que es redueixi el dèficit, no?
També, clar. Batallades. És que si anéssim
encara dèficits, que siguin desagradables.
Si anéssim a dèficits alts, evidentment, això no tindria aturada, perquè generaria més deute, generaria més... I, clar, llavors, doncs, la situació seria pitjor, no?
Bé, senyors, ens queda un minut escàs, però com que havíem anunciat anunciat que alguna cosa diríem sobre ètica periodística, ètica professional, sobretot en relació amb la tragèdia aèria, evidentment aquí...
Salvador.
Des d'un punt de vista, ja ho ha dit la Teresa una mica.
Shows, aquí,
30 segons per tu i 25 per mi.
Bueno, no n'hi ha gaire.
No n'hi ha ni això, però...
Bueno, no, el que volia dir és que hi ha alguns mitjans de comunicació, per cert, s'està tractant tot d'una manera molt, molt, molt bé, eh?
En general, sí.
En general.
Sí,
sí. Però hi ha alguns mitjans de comunicació que fan del dolor de les persones un espectacle. Me refereixo a alguna televisió. Llavors, doncs, aquells que van amb el micròfon allà i van a perseguir els familiars, diuen, escolta, què pensa de la mort del seu fill? Home, què pensa?